ABC ラグビーのファンクラブ。
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Després d'escoltar totes les propostes que ens ha dut la Clara Cols, no deixem el teatre enrere, però en aquesta ocasió volem parlar dels grups de teatre amateur de l'Alt Penedès que ja han arrencat la seva roda de teatre. Anem fins a Canal 20, on la Fanny Vivar ens la presenta.
I avui continuem parlant de teatre, ja que la GATAP va presentar aquest dimarts la 34a roda de teatre. I per fer-ho ens acompanyen en Pere Joan Ullate i la Sílvia Sallarès, que són representants de la GATAP. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com tot just acabo de comentar, és molt recent aquesta presentació que la vau fer aquest dimarts, aquesta roda de teatre amateur que arriba a la 34a edició.
Sí, sí, 34 anys ja és un número per dir que estem superconsolidats.
Quan vau començar amb aquesta roda de teatre, us esperàveu arribar fins a aquest número d'edició?
Ni el Pere Joan ni jo no hi érem, no hi érem quan va començar. Va, som sí, molt jovenets.
Sí que teníem els anys, però no hi érem. Però sí que ens han explicat que van ser 5 grups els que van tenir aquesta iniciativa i sobretot amb la idea de no quedar-se amb l'obra que preparaven a la festa major del teu poble, del teu nucli, i ja està, no? O sigui, et portaves un any, dos, preparant una obra per fer-la un dia i et quedaves ja...
La feies i ja s'acabava, no? S'acabava...
Clar, i amb això de fer la roda, doncs els grups hem pogut anar rodant per tota la comarca. És una manera de que també els ajuntaments et coneguin i després et puguin contractar fora roda. Si prepares una obra durant un o dos anys, la feina que hi ha per una actuació, home, doncs si en pots fer 4 o 5, és molt més agraït i tu també disfrutes molt més fent l'obra.
Sí, no? Perquè la primera vegada, no?, sempre és com... Ai, a veure com surt aquesta estrena, no?
Clar, sí, després li trobes moltes més cosetes.
I pots anar...
Vas perfeccionant i compartint experiències amb els altres grups, coneixent grups amateurs d'altres pobles.
Per tant, aquesta roda de teatre neix amb aquest objectiu, no?, de donar a conèixer aquests grups de teatre que hi ha a l'Alt Penedès, que en són, van començar-ne 5 amb aquesta GATAP, ara en són uns quants més.
Sí, ara actualment som 20 grups de teatre federats. Bé, bueno, 20, el 20è està en procés de federar-se, però ja li queda res. I sí que estem molt contents perquè és un grup de Sant Sadurní d'Anoia i és la primera vegada que tindrem un grup de Sant Sadurní federat. És el grup Cel Obert i re, encantats de tenir-los i acollir-los a la GATAP.
Aquest any no tenen obra a punt, de moment, per actuar a la 34a roda, però esperem que l'any que ve, amb un número rodó, la 35, doncs ja es puguin estrenar
s'estrenin, no?,
com a membres de la GATAP.
Perdó, que he desconnectat un moment. M'has dit el número, oi? M'has dit quantes?
20.
Perquè sí, que pensava... Estava buscant aquí... I aquestes 20 grups de teatre, són 20 grups de teatre, però d'actuacions dins d'aquesta roda de teatre, quantes n'hi haurà?
Sí, d'aquests 20 grups, aquest any participem 11. 11 són els que tenen obra a punt i són els que hem distribuït. En concret, a part, n'hi ha un, que és el Tat de Vilafranca, que porta 2 obres. És a dir, que podríem, en aquesta roda de teatre, veurem 13 obres, perquè som 11 grups, més una actuació que l'ha hagut d'assumir un grup de fora, són 12, més un grup que en porta 2, per tant, 13 actuacions d'obres de teatre diferents que podem gaudir en aquesta 34a roda.
I quin va ser, perquè ara ja parlo en passat, no?, aquest tret d'inici, perquè ho l'heu presentat aquest dimarts, però el tret d'inici es va avançar una miqueta.
Va ser el dia 13 d'octubre, i la vam fer a Cal Rubió, perquè ells fan festa major aquest cap de setmana i sempre ens demanen a veure si podem anar-hi amb una actuació de la roda. El que passa que sempre hi anem sense el calendari tancat. En aquest cas és el que deia el Pere Joan, és el grup que ha hagut de venir de fora, que com que nosaltres perteneixem a la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, doncs tenim la sort que fem un mail i tenim 20 grups que estan disposats de venir a actuar a l'Alt Penedès. I en aquest cas va venir Cacaiba, de Sabadell, i va fer una obra molt divertida.
I parlant d'obres divertides, quina és la temàtica d'obres que podem trobar en aquest 34ena roda?
Si haguéssim de fer casa el que ens demanen sempre, haurien de ser tot comèdies. Però
el que us demana el públic.
Sí, o el públic i els ajuntaments i les societats on que són els que contracten les obres de teatre. Però els grups de teatre sempre apostem i intentem fomentar la varietat en el teatre i en l'estil de les obres i la temàtica. I portem des de un drama, bueno, drames de plorar, no, però comèdies dramàtiques, tractant temes de com podrien ser l'Alzheimer des d'un punt de vista amb humor, però amb molt de respecte. Obres de teatre d'intriga, com Carnaval, de Jordi Galceran, o bueno, Humor negre, com havia dit, de Germanes, de la Carol López, i també uns clàssics que són comèdia, de William Shakespeare. O sigui, varietat n'hi ha per tots els gustos.
I també alguna creació pròpia.
Ara volia comentar-vos, dintre d'aquestes obres, n'hi ha alguna que sigui de creació pròpia?
Aquest any n'hi ha 3.
Sí.
Realment està molt bé que 3 grups de la GATAP, dins dels 20, no? Que 3 s'escriguin les seves pròpies obres, està superbé, perquè a més, clar, la poden adaptar més a la gent que tenen, bueno, a les necessitats que tenen en el moment.
Sí que potser et porta més feina, evidentment, no? Perquè l'has d'escriure, però com comentaves, també té els seus avantatges, no?
Bueno, sí, té els avantatges i els inconvenients, però sí, clar, si tens 3 senyores i un senyor, doncs t'escrius una, i ets capaç d'escriure una obra de teatre, doncs te l'escrius amb el que tens i amb el que en aquell moment pots necessitar.
En el vostre cas, vosaltres també formeu part de 2 grups de teatre.
Sí, sí, sí. Jo del grup de teatre L'Arrel, de Sant Miquel d'Olèrdola.
I jo sóc de la Torre de les Gunyoles.
Per tant, aprofito que acabes de dir del grup de L'Arrel, perquè Olèrdola té molta participació en aquesta roda i té molta presència, un any més.
Sí, Olèrdola ha passat, havia començat amb 3, va haver una època daurada, diguem, d'acollir 6 actuacions, 2 per municipi. Ara tornem a estar amb 3, puntualment l'any passat per l'aniversari de Mirger Ibert em va acollir 6, però ara estem amb 3, una a Sant Pere Molanta, l'altra a Moja i l'altra a Sant Miquel, una cadena nucli.
Com comentaves, a Sant Pere Molanta serà el diumenge 10 de novembre, amb Germanes, que podrem veure amb tu, Sílvia, no?
Bueno, sí. Jo no actuo, però no. Estic al darrere, perquè també hi ha gent darrere de l'escenari, eh? No només els que actuen són necessaris.
També és molt important,
sí.
Això, no?
A més, aquesta obra que farem el dia 10 de novembre a Sant Pere Molanta, que és Germanes, hi ha molts canvis de vestuari i molt ràpids, i la gent necessita algú darrere que estigui allò amb un boxers a punt, pim-pam.
Després la propera serà el febrer, el dia 2 de febrer, que en aquest cas serà Sant Miquel d'Olèrdola.
Sí, que vindrà el grup de teatre El Molí, que precisament és un dels que s'escriu les seves obres. Ja té una dinàmica, l'ha agafat i ja ja no sé quantes en porta, 5, 6, no, Carles Casas s'escriu les obres.
Per tant, en aquest cas, La vella vetlla és d'autoria pròpia, que es podrà gaudir doncs aquest diumenge 2 de febrer a Sant Miquel, i l'última aquí a Olèrdola, al municipi, serà a Moja, el 23 de març, amb la Mansió Escarlata.
Sí, és el grup L'Escorça, és un grup jove de la GATAP, i precisament també s'escriu l'Òscar Ros, escriu les seves obres. O sigui, aquí a Olèrdola tindrem bastanta creació pròpia.
De les 3 n'hi ha, ja n'hem dit 2, per tant
sí,
dues
sí.
Cauran aquí al municipi.
I tant, molt bé.
I com comentaves també, el grup de teatre que també forma part de la GATAP.
Sí, L'Arrel ja fa temps. L'any passat vam participar-hi amb l'obra de Mirger Ibert, i aquest any ja estem preparant la nova obra. Actuem a finals de roda, perquè encara estem allà preparant. Però sí, és una obra que es diu Abans que arribi l'Alemany, que és aquesta, la de l'Alzheimer que comentava, que bueno, tracta de la malaltia de l'Alzheimer, però vist amb un toc d'humor. És així, és com amb una dona li diagnostiquen la malaltia i ella es planifica tot el que ha de fer abans de que deixi de ser conscient d'ella mateixa, i però amb moltes anècdotes i amb molts gags que fan gràcia.
Perquè és una temàtica complicada,
sí.
No?
Val a dir que l'Arrel sí que és un dels 5 grups que va començar a treballar per la roda.
Dels sí. Inicials, ah,
sí,
del,
sí.
Del principi.
Sí,
fundadors...
El Pere Joan potser no hi era, però hi havia gent que
sí,
són els
la
que...
Marina Vilella, hi ha grups que també la van fundar, que, ja, que tampoc hi són, però o sigui, que ja s'han desaparegut perquè...
S'han dissolt, no?
S'han dissolt. Però sí, l'Arrel som els que som estem allà, al peu del canó.
Per tant, Olèrdola, amb molta presència en aquesta 34a roda de teatre, i també hem parlat de l'inici del tret de sortida, també la Cloenda és un acte molt especial.
Sí, la Cloenda serà el 27 d'abril a Sant Cugat Sesgarrigues aquest any. Jo crec que és la primera vegada que devem fer la Cloenda allà. O no, perquè hi havia el grup fundador, que no sé si era el SAC.
El SAC també va ser un dels 5 grups fundadors de la Roda i de la GATAP. I, bueno, en el seu moment potser també hi deurien fer alguna cloenda.
Té bastants números, sí.
Però últimament no, que sapiguem, no.
El SAC ja es va dissoldre i... I, bueno, ens fa gràcia tornar, almenys a veure si... Bueno, arrel de la cloenda, qui sap si es torna a recuperar, no?, el grup del SAC.
De fet, és un grup que està dissolt, que fa molt de temps que no actua, però continua estant federat.
Així, vale? Han mantingut
de
això.
De moment estan mantenint encara pagar la quota, suposo que deuen tenir diners per poder-ho fer, i sempre estan esperant trobar algú que torni a fer el grup amb el mateix esperit en el moment en què es va... dissoldre.
Perquè comentaves el tema de la federació. Què suposa estar federat o no federat en el cas dels grups de teatre?
Bueno, estar federat té molts avantatges, moltíssims, perquè pots participar en moltes coses, pots fer cursos de teatre, tens la trobada, tens la mostra, Pineda, tens, bueno, moltes coses per fer.
Descomptes.
I descomptes per anar a veure teatre, o inclús a vegades... gratuïts, estrenes gratuïtes de teatre professional, bueno, cosetes d'aquestes, moltes, que si visquéssim a Barcelona ens seria molt més fàcil, perquè tot això sempre passa a la capital. I després, bueno, pues has de pagar una quota de 150 euros a l'any, però que et ve retornada amb escreix, perquè pots fer moltes
no?
coses aquí al Penedès, diguéssim.
I per què és tan especial aquesta roda de teatre?
Bueno, si estem a la 34a, suposo que és perquè el projecte ha encaixat i ha agradat i no sé, ens ho hauria de dir, i el públic que respon, no?, anant a veure les obres de teatre.
Sí.
Si no fos així, ja no estaríem a la 34.
Clar. El feedback que rebeu és
sí.
Un feedback molt positiu, no?
Sí, sí, sí. I cada vegada és més... ho tens més fàcil, no? Els escrius als ajuntaments i et contesten més. Abans havies d'anar molt més a fent trucades darrere d'ells, preguntant, però ara, en principi, tots els ajuntaments ja esperen la carta de la GATAP per acollir la roda.
Perquè tot això també té una feina d'organització i de planificació al darrere important.
Sí, el més complicat normalment és... Les condicions de roda és que tu has de dir el dia i la data... O sigui, la data, dia diumenge, data tal dia i l'hora. I la condició que... I és com una mica joc, sorpresa, perquè quan demanes això no saps quina obra et tocarà. Per què ho fem això? Perquè nosaltres internament podem així distribuir els grups segons la disponibilitat, que tots els grups surtin més o menys el mateix número de vegades i podem anar rodant, no? Que no sempre vagi el mateix grup al mateix poble. Per això els ajuntaments i societats, quan demanen, al principi xoca una mica perquè dius no, tu només digue'm la data i ja...
Sorpresa, no?
I nosaltres sí que ja després gestionem, ostres, que l'any passat li va tocar així una obra, un clàssic, doncs aquest any farem alguna cosa més modern. I nosaltres ho intentem anar distribuint. Aquesta feina de distribució és la complicada, perquè disponibilitats de grups, a última hora un grup que no pot, un canvi de data d'algun ajuntament que m'havia equivocat, històries mil, però quan arribes ja al calendari, la feina és aquest, el mes de setembre, mitjans d'octubre, que fins que arribem a tenir el calendari tancat, i ja, llavors ja tot va rodat després ja.
I quantes persones us en encarregueu d'aquesta tasca, ho podríem dir?
Bueno, la tasca de fer el calendari la fa el Pere Joan, o sigui que...
Bueno, però aquí la Sílvia...
No ho volia dir, però...
Tenim la Sílvia, que contacta amb tots els ajuntaments que falta, que no donen dates, també és la representant a la federació, i tenim la Remei Ullate, la meva germana, que també s'ocupa de gestionar dates, d'aconseguir dates del bolet, i també és ara... una altra part que no es veu, però tota la justificació de subvencions i...
Tot això ho fa la Remei, que també és molta feina.
Que també té la... més amb la nova, les noves lleis i tot, que cada cop són més exigents a l'hora de demostrar números.
I comentaves que l'única feina que tenen és dir, avui aquest dia, aquesta hora, les obres són principalment sempre en cap de setmana?
Aquest any no. Aquest any hi ha dos ajuntaments que ens han demanat entre setmana. Hi ha un ajuntament, que és el de Puigdalba, que sempre ens demana el 7 de gener. Caigui amb el dia que caigui. Fins ara sempre l'hem pogut cobrir. Hi haurà un dia que a l'igual no es podrà fer perquè al ser amateurs tothom treballem i, clar, un dia entre setmana plegar més d'hora de la feina per anar a actuar, però mira, aquest any ha donat la casualitat que Olesa ens ha demanat un dilluns.
Un dilluns.
I Puigdalba un dimarts.
Caigui com caigui, el 7 de gener.
I dona la casualitat que hi va el mateix grup a les dues poblacions.
Sí, és un duo que facilita més... No has de moure 10 persones, són dos més tècnics i tot, i llavors això ho facilita. Però, vaja, assumir actuacions entre setmana té el seu mèrit.
Exacte, i també comentaves el tema, aquest punt de l'amateur, que no ens n'hem d'oblidar, no?, que es tracta de teatre
clar,
amateur.
Clar, que no és la nostra feina, o sigui, és una feina que fem amb passió, que ens agrada molt, que ens ho passem molt bé, però clar, no vivim d'això, tothom té les altres ocupacions, no?, per poder viure.
Creieu que cada vegada és un teatre amateur una mica més professionalitzat? Heu vist aquesta evolució, vosaltres?
Dos coses. Primer, perquè sempre ens agrada explicar-ho, els que som amateurs som els grups. El teatre no és amateur, perquè el teatre és teatre, tu pots fer qualsevol tipus de teatre. Mm. Els que estimem el teatre som els grups, va? Llavors sempre, per això sempre diem grups amateurs de teatre. La GATAP és grups amateurs de teatre de l'Alt Penedès. I llavors, per això, a l'altre, el que anaves a dir. Sí, els grups quan comencen sí que hem notat evolució sempre. Quan comença un grup nou i es federa, que té poca experiència, es veu tota la seva evolució. Sol començar amb vodevils, perquè es pensa... Bueno, hi ha aquesta consciència que el fer riure com és més fàcil i no, és més difícil, però bueno, s'acostumen a començar amb vodevils, i potser perquè el text és més fàcil, però després es van atrevint cada cop, els grups s'atreveixen més a obres amb més cara i ulls, no? I sí, es nota, vull dir, es va veient l'evolució.
Bueno, i fa 10 anys enrere o 15 anys no hi havia ningú que s'escrivís les seves obres, i ara sí, o sigui que aquí sí que hi ha una evolució bastant gran.
En no? Tots els àmbits, tant en la interpretativa com com el nivell d'escriure.
Perquè en el cas dels vostres grups de teatre, quants dies assageu?
Depèn.
Si s'acosta l'obra o no,
clar,
oi?
Exacte.
Però podríem dir una mitjana de 2 dies per setmana, això en el cas de la Torre.
Nosaltres és una, al començament, comences amb les lectures, un dia d'assaig, i si hem d'estrenar al març, compta 6 mesos abans, 4 mesos abans, hi ha 2 per setmana, això sí.
Ja, el que passa que nosaltres no tenim 4 mesos abans. En 3 mesos la preparem, per això quedem 2 dies.
Sí. Per això s'amplia, no? Aquesta...
Si hi ha grups, la Torre, per exemple, és un dels que cada any estrena obra en obra, peti qui peti.
Bueno, perquè l'estrenem per Festa Major de les Gunyoles i ja és com un pacte no verbal amb la societat del poble, no? Que, bueno, cada any per Festa Major hi haurà una obra nova.
Doncs moltes gràcies a Pere Joan Ullate i a la Sílvia Sallarès, que ens heu acompanyat aquest matí avui aquí al Penedès en Xarxa, representants de la GATAP, que heu presentat aquesta roda de teatre amateur d'aquí, de teatres, grups de teatre de l'Alt Penedès. que va començar tot just aquest diumenge passat, fa uns dies, el 13 d'octubre, i que s'allargarà fins al 27 d'abril amb aquesta cloenda tan especial que es podrà viure a Sant Cugat Sesgarrigues. Moltes gràcies per acostar-nos a aquesta roda de teatre, per tota la feinada que sabem que hi ha al darrere i per la passió també que poseu pel teatre.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos a explicar tot això.
Moltes gràcies.
I esperem que rodi durant molts anys més aquesta roda de teatre.
Això I mateix. Tant.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Tres minuts mal comptats i arribarem a 11:15 a la nostra cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, ben acompanyats de Soledad Jiménez i el Manicero.
Tómate un cucuruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Maní, el manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entones un pregón, y si la niña escucha su cantar, te llama desde su balcón. Dame maní, ay, 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 dame maní. Esta noche no voy a poder dormir sin tomarme un cucurucho de maní.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a la informació d'àmbit local i comarcal dins del Penedès en xarxa, ara quan són 11:45 del matí. Comencem per explicar-vos que l'Escola Pau Boada acull la primera xerrada de famílies per l'Espirall per combatre els prejudicis. Ahir, l'Escola Pau Boada acollia aquesta primera xerrada informativa d'una iniciativa d'un grup de pares i mares de l'Espirall que busca matricular en bloc els seus fills al centre el curs que ve per lluitar contra la segregació escolar i trencar estigmes. Concretament, volen matricular-los a I3. L'acte servia per donar a conèixer el projecte de l'escola i animar, a més, a pares i mares. En concret, l'Escola Pau Boada és un centre anomenat d'alta complexitat, o sigui, amb un gran nombre d'alumnes vulnerables per criteris socioeconòmics o perquè la majoria són famílies nouvingudes. Gemma Beltran és una de les mares impulsores de la iniciativa, anomenada Famílies per l'Espirall, i es mostrava contenta pel feedback aconseguit fins al moment. El grup té la intenció de fer mínim dues xerrades més fins a final de curs. Les trobades amb famílies els caps de setmana també s'aniran reproduint. Tota la informació es pot trobar a l'Instagram de Famílies per l'Espirall. Parlem també d'una jornada festiva per fomentar el reciclatge a Can Trabal aquest diumenge. Can Trabal acollirà la primera de les dues jornades festives explorant el porta a porta, programades aquest diumenge i per diumenge de la setmana que ve, en horari de 10 del matí a 1 del migdia, a la pista poliesportiva de Can Trabal, a Olèrdola. Es podrà veure una exposició sobre la recollida de porta a porta com a clau en el reciclatge més eficient i sostenible. També hi haurà jocs familiars amb material reciclat i repartiment de cubells per la recollida domiciliària porta a porta. La jornada també inclou una activitat de neteja de l'entorn natural que acabarà amb un esmorzar sense residus. Les places són limitades i cal inscriure's a través d'un codi QR. Aquestes jornades estan organitzades per la Mancomunitat Prades Garraf, l'empresa de gestió ambiental Presero i l'Ajuntament d'Olèrdola. D'altra banda, el sofà de l'alcalde de Calafell es reinventa i es transforma en el despatx itinerant. Les sessions del nou format s'emetran en directe per Instagram i també podran fer-se preguntes per aquesta xarxa social. El sofà de l'alcalde de Calafell, doncs, s'ha reinventat i a partir del mes de novembre es transforma en el despatx itinerant. La idea continua sent atendre la ciutadania de forma àgil i directa, amb un petit canvi de format, una taula i unes cadires com si fos un despatx, però al carrer o en algun equipament públic, i afegint a la presencialitat la participació mitjançant les xarxes socials. L'alcalde, Ramon Ferrer, explica que durant l'últim any no han fet el sofà per tal de repensar-lo. Durant 8 anys va funcionar molt bé i s'hi van atendre més de 1.500 persones. Ferrer afegia també que després d'una dècada tocava renovar el format. No serà tan diferent, assenyalava, però confien que permetrà anar més per feina i tenir un tracte més cara a cara per atendre les preguntes, consultes o queixes que s'hi plantegin. I acabem aquest repàs d'informacions comarcals explicant-vos que Sant Pere de Riudebitlles estrena avui la 12a edició de la Bienal d'Art. L'acte inaugural té lloc a les 8 d'aquest vespre davant del casal dels Marquesos de Llió. S'ha previst un concert a càrrec del grup de jazz In Walked Bad i a la mitja part es farà el lliurament de premis. Se centra en aquest cas en obres creades sobre suport de paper o que utilitzen el paper com a matèria primera, atenent la singularitat de Sant Pere de Riudebitlles com a vila paperera des del segle XVI. És una convocatòria oberta a tots els artistes i a totes les tècniques artístiques.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig de 11:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Obrim l'agenda al detall d'aquest cap de setmana a Vilafranca. Per 9è any consecutiu, la capital de l'Alt Penedès se suma aquest dissabte al Big Draw, la gran festa del dibuix que volem que ens expliquin la Sílvia Amigó, tècnica del Servei de Cultura, i la il·lustradora Anna Mungay. Bon dia a totes dues.
Bon dia.
Bon dia.
Sílvia, la festa està pensada per a tothom? Vull dir, tant si saps dibuixar com no, si ets ganàpia o ets petit, tothom hi té cabuda?
Sí, nosaltres, de fet, no parem de reivindicar-la d'aquesta manera, no? És cert que la participació sol ser familiar, un públic familiar, amb pares i mares joves, relativament joves, amb els seus fills, però Val a dir que la qualitat de tots els tallers que s'ofereixen, la metodologia, és que és per tothom. Jo sempre dic, ai, els vull fer tots. No tinc temps, evidentment, perquè quan estàs a dins és difícil participar amb el que està fora. Però sempre ho diem, no? La pràctica del dibuix, bueno, l'Anna ho explicarà millor. Malauradament, els que som d'una generació l'abandonem molt aviat, si és que no ens hi acabem dedicant professionalment, no? Si no triem aquest camí. I ens hem quedat allà als 10-12 anys, dibuixem, si mai fem un dibuix, dibuixem com quan teníem 10-12 anys, però és igual. És que no es tracta de dibuixar, i justament, a més, als tallers d'aquest any i els de gairebé cada any, el dibuix, és clar que hi és, però no és el més important. És el traç, és el procés, són els materials, són els collages, les diferents tècniques, i això és que és encisador i és un imant per qualsevol que tingui ganes de fer alguna cosa amb les mans i la imaginació. No sé si vaig bé, Anna.
Sí,
Anna,
perfecte.
És veritat, perfecte. Això que deia la Sílvia, no? De petits sí. Ens encanta dibuixar, dibuixem cada dia, ens apassiona.
Sí.
Hi ha un dia que ho deixes.
Sí, perquè
i el dibuix
sembla
porta
que relacioni com dibuixar és com de nens petits, no? Però, de fet, doncs, és un art que es pot practicar tota la vida, és molt terapèutica, lúdica, i, com molt bé deia la Sílvia, el Victró està pensat als tallers per gent de totes les edats. De fet, molts dels tallers jo no els recomano, per exemple, per nens de 2 i 3 anys, però bueno, sempre diem que aquests més petitons poden venir acompanyats sempre que els pares doncs, estiguin amb ells i els ajudin. I això, que... Bueno, això tots
què ens
convidats.
Aporta el dibuix? Tu que no l'has abandonat.
Exacte.
Ai, el dibuix aporta, bueno, molta satisfacció i és un procés que sempre et permet seguir investigant d'alguna manera, perquè et fa anar... No és només les mans, no és l'habilitat. De fet, moltes vegades vols deixar de dibuixar bé, entre cometes, per anar trobant, doncs, la teva manera d'expressar-te i d'explicar coses, no? I això és difícil. És difícil, no... La mecànica la pot, jo crec que la pot aconseguir tothom, però després vols anar més enllà, no?
Clar, és una expressió personal.
Sí, expressió
aquí
personal.
Ja parlaríem més de del dibuix artístic o de l'expressió artística que sí. Comporta la pràctica del dibuix.
Sí,
nosaltres, evidentment, en aquests tallers no anem tan enllà, per bé que estan dissenyats i pensats per gent professional, per... que es dedica a això, sí. I, per tant, el nivell està garantit. Però qui participa en un d'aquests tallers, clar que hi posarà la seva empremta, però està molt mediada pels talleristes.
I, de fet, són tallers que, com a molt, la persona que hi participa... Bueno, hi ha gent que potser s'està allà una hora, però la idea és que la gent es vagi movent. Per tant, has de pensar un taller que sigui apte per totes les edats, que la gent pugui ser bastant autònoma, perquè no fas una masterclass allà, és un espai obert... I ha de ser una cosa dinàmica, però a la vegada també resolutiva, experimental... Bé, té la seva...
Que el resultat sí. Molin.
Exacte,
sí, també,
que faci
perquè,
gràcia,
exacte,
que t'ho puguis endur...
No es tracta només de fer un piti-xapi
sí.
I anar cap a casa tots bruts, sí. Sí, sí.
Mantenim exacte. La fórmula d'aquestes 8 edicions anteriors,
sí.
Tallers artístics a diferents espais del centre de la vila.
Sí, essencialment, aquest any hi ha un taller més. Bueno, sempre ens movem entre els 6 i 7 tallers. Aquest any, doncs, som 7... perquè sí que un dels tallers, el que portarà la Marta Rodríguez, que es fa al claustre de Sant Francesc, té un afegit, que ja ho vam comentar, però que no és exclusiu, de que sí que està pensat en persones amb neurodiversitat. D'alguna manera, per això hem escollit un espai així...
Més
recollit, que ofereixi comoditat i seguretat a les persones que hi participen. I ella ha pensat un taller adreçat a aquestes persones que sigui molt físic, molt sensorial, poc intel·lectual, per dir-ho d'alguna... I no és pejoratiu, que això que estic dient, sinó justament el contrari, no? Que les sensacions i les emocions siguin fàcils de plasmar el cos hi tingui alguna cosa a veure. I ella farà un mural amb mans, amb tot allò que... el participant estigui disposat a cedir per formar part d'un mural, d'un gran mural que es farà al claustre Sant Francesc.
A banda d'aquests tallers, n'hi haurà 6 més. Ens expliqueu una mica què hi trobarem i els il·lustradors que han fet la proposta?
Sí, començaré...
Sí, comença tu. Començo. Si vols, explico una mica després el que farem a la Rambla.
Perfecte, senyora, que sí, que també ho pots explicar. com està vinculat. Clos de Sant Francesc, ai, dels Trinitaris, perdó, és habitual que s'hi instal·li el taller que proposa l'Escola Arsenal, que també ha participat des de la primera edició, i ells faran, en diuen, moviment a cop de carbonet, volen fer una obra col·lectiva. O sigui, serà un sol dibuix, però que tothom que hi participi hi farà el seu traç. I una mica, que no sé si no hem comentat, que el lema d'aquest any és dibuix en moviment. I tots els tallers s'han pensat en això, no? En que el procés de l'obra, per dir-ho d'alguna manera, sigui tan important com l'obra en si. Aleshores, tot el que... tots els preludis o preparatius i traços previs seran, ja es consideraran obra, ja es consideraran el taller en si és aquest procés, només que entris ja se't convidarà a fer un gest que sigui part de l'obra final. Aleshores, els Zigzag fan un taller a la plaça del Carme que es diu Dibuixem Peixos. A veure, no aniré explicant desgranant, hi ha els programes, sí que dic els títols. El taller...
Pels més petits, potser,
perquè ells també ho portaran bastant preparat, perquè, bueno, volen que siguin peixos, que es moguin i que tinguin un pal, i suposo que serà un taller... Sí, és possible que els més petits, ajudats, com diu l'Anna, sempre amb els pares o tiets o avis que els acompanyin, però és possible que sigui un taller adequat pels més petitons. Després també la paraula col·lectiu surt en el taller que proposa Milà i Fontanal, el batxillerat artístic, coordinat per les seves professores, que també volen fer uns grans dibuixos amb aigua. L'aigua, clar, és un canal ideal fluid pel moviment. Això serà a la plaça Jaume I. El petit taller d'art, que és la Thais Miguel, a la plaça de l'Oli fa un taller que es diu justament l'essència del moviment, i ella el vincula amb altres arts, que són la música i la dansa. Vull dir, aquest pot ser molt espectacular perquè ha concebut un taller espectacle, per dir-ho d'alguna manera, pel que ens ha explicat.
Proposa ballar el ritme del vent.
Exacte. Sí, deixem-ho aquí, però bueno, coneixent-la és segur que serà així. Aquest any participa en un parell d'il·lustradores que no havien participat mai en el Big Draw, que són la Maria Àngela Vinyals Soler i la seva filla, la Sílvia Sánchez Vinyals. Elles són de Sant Pere Molanta, per això també aquesta voluntat, també d'obrir... A veure, també per espai, pressupost i aquestes coses, no podem fer 25 tallers, és evident, però sí que també ens agrada, doncs, que si hi ha persones interessades en participar i en facin arribar la proposta... I elles tindran el seu taller també d'aquarela, essencialment, davant del Palau Baltà. Després acabo amb... ja he comentat el de la Marta Rodríguez, al Clos de Sant Francesc, i ara, ja que tenim l'Anna aquí...
Anem a la Rambla.
Anem a la Rambla, de Nostra Senyora.
A la Rambla de Nostra Senyora, exacte.
Doncs allà farem un taller, també adreçat a totes les edats, i seran uns desplegables. Serà una mica com un joc, perquè hi haurà unes caixes on es podrà triar un desplegable i unes peces que correspondran al teu desplegable. Aleshores, aquestes peces es tractarà de moure-les dintre del paper, buscant diferents posicions i llavors dibuixar-ho. I la idea és fer com una seqüència de moviment d'un personatge a través d'unes peces que estan donades, però que les mourem físicament i després el resultat ha de ser... doncs una seqüència de com unes vinyetes il·lustrades.
Cal esperar-se a que acabi el Big Draw per veure alguna de les peces resultants?
No.
O sobre la marxa ja van agafant-los?
Que acabi vols dir que sigui les 8 del vespre?
Exacte.
No, perquè com comentava l'Anna, els tallers estan pensats perquè durin un quart d'hora i sí, pugui... No, de fet, estan pensats perquè aquests 7 tallers, si algú té interès, els pugui fer tots.
Es poden fer tots 7?
Sí, es poden fer tots 7. Això no treu que... Sí. A veure, alguns són més laboriosos o tenen més encís i més encís per la persona que participa i no es vol moure d'allà, només faltaria. Però no, a cap de mitja hora ja podríem veure resultats.
Sí, sí. I a més, moltes vegades, segons quins tallers, recordo que es deixaven penjats dibuixos o coses fetes i després ho passaven a recollir. Per exemple, si una persona vol fer 4 tallers, no? I, doncs per on ha carregat, potser té coses que es pot emportar, doncs us deixen per allà i la gent ho veu. I, sí, aquesta és la idea, al final recollir-ho. Sí.
De fet, l'únic que no es podran emportar les obres seran aquests murals grans, tant el del Claustre Sant Francesc com el de la plaça Jaume I del Batxillerat Artístic del Milà i Fontanals, perquè s'hauran de secar, perquè fan servir molta aigua, i evidentment no.
Suposo que s'aniran fent fotografies, no?
Evident, es anirem penjant, sí. També tenim un hashtag, i el dibuix col·lectiu de l'Arsenal és probable que també quedi allà, a l'escola.
Doncs acabem, si us sembla, animant tothom, i quan dic tothom és tothom, grans i petits, a participar al Big Draw. Anna, què diries?
Endavant, farà molt bon temps, ja serà una tarda fantàstica i esteu tots convidats, sí, sí, a passejar-vos, almenys a treure el nas, i després, si us ve de gust, doncs posar-vos allà, embrutar-vos una mica, o a dibuixar, o a res, a participar.
Sí, sí. Dic el mateix, és molt màgic, de veritat, i més s'encomana, sí. Perquè si estàs una mica tímid a l'inici, quan veus l'ambient que es crea, a veure, sempre quedem molt esgotats, perquè sí. Són 2 hores i mitja molt intenses, però amb molta eufòria, sí. Perquè és molt, molt gratificant.
Una festa molt màgica, sí.
Sí.
Deixeu-vos captivar per aquesta màgia del dibuix, de la il·lustració, tingueu l'edat que tingueu, aquesta tarda de dissabte, en aquests 7 tallers que ens proposa el Big Draw Vilafranca. Sílvia Amigó i Anna Montgai, gràcies per venir a explicar-ho i que us ho passeu molt bé dissabte.
Moltes gràcies.
Gràcies, sí.
Anem per la segona proposta. El Vendrell celebra demà el BP Fest, una jornada en la qual la música serà la gran protagonista. Per saber-ne tots els detalls, marxem novament a Domenys Ràdio amb la Lourdes.
Doncs així és, Sílvia. Tenim una festa de la cultura, de la música, que es durà a terme demà dissabte, dia 19 d'octubre, i perquè ens ho expliqui tot plegat, tenim el Joan Mañé, sí, secretari de l'Associació de Músics del Baix Penedès. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
Bé, ja ho teniu a tocar, ja és demà, heu treballat molt i molt per dur a terme això, oi?
Sí, bueno, hem treballat el que hem pogut perquè aquest any teníem menys efectius i bé, i, bueno, i llavors farem el que podem, doncs, demà. Per principi, tot ha de sortir bé. Està tot programat perquè surti tot correctament, doncs.
7a edició, però hem de dir que no és real, perquè, tot i que com a BPFES sí que són 7 edicions, vosaltres vau començar molt abans, oi?
Sí, el 2018 es va començar la BPFES, per això venia d'abans. Vull dir, el BPFES simplement va canviar el format, el nom i el lloc d'escenaris, perquè això abans es deia Mostra de Música de Baix Penedès, i va néixer el 2011, o sigui que aquesta seria, jo diria, la 14a. L'únic que el 2018, per primer cop, es va passar a dir BPFES, es va fer una mica alguns petits canvis, sobretot es va decidir d'ubicar-ho tot un dissabte sencer al Vendrell, i bé, des del 2018 que es fa Vendrell, i bé, també s'han englobat algunes xerrades, tallers i això, a part de concerts, i amb la BPFES també el que va entrar com a, doncs, mostra de música del Baix Penedès, o sigui, grups del Baix Penedès, amb la BPFES doncs, ja va entrar algun grup convidat de fora i ara doncs, són diversos els grups que venen de fora de la comarca. Ara alguns venen de la vegueria i alguns venen d'arreu de Catalunya.
Hem crescut una mica, no?
Sí, bueno, és el que s'intenta. S'intenta créixer i canviar.
Explica'n, perquè sé que hi ha molts grups, a partir de quina hora i què podrem veure?
Mira, hi ha 3 escenaris. Respecte a l'any passat, no canvia. L'escenari principal és la Plaça Nova, que hi haurà durant tot el dia, hi haurà 7 grups, format gran, diguéssim, per entendre'ns. A la Rambla hi haurà un escenari més petit, amb formats de solistes, duos i algun trio, diguéssim, és l'escenari acústic, que li diem, que estarà a la Rambla. I llavors hi ha un tercer escenari, està només dedicat a escoles de música, i en aquest cas seran combos de l'Escola Contrapunt. Aquest escenari estarà a la plaça del Tívoli i és l'únic escenari que només hi haurà actuacions durant el matí. Totes les altres doncs, seran des de les 12:15 fins a, bueno, doncs, fins a l'hora de dinar, sembla que a les 14:30 s'acaba, llavors hi ha descans, i a partir de 4:45 de la tarda fins a les 10 de la nit doncs, hi haurà música, tant a la Rambla com a la Plaça Nova.
I a qui podrem veure?
Doncs mira, podrem veure, si vols et vaig dient, l'escenari del Tívoli, hi haurà en principi, no sé si són 3 o 4 combos de l'Escola Contrapunt. Després, a la Rambla, hi ha diversos grups, alguns de fora, els altres coneguts de la comarca, solistes i duos, bàsicament. A les 12:30 actua Àlex Thomas, a les 13:30 Heidi Júlia, conegudes ja per tota la comarca.
I tant que sí.
Després anem a la tarda, a les 16:30 Ànima, també és un duet de dues noies, també, d'aquí de la comarca, de Llorenç del Penedès. Després, a les 17:30, tenim Paula Fitz i Boris B. Aquests venen, crec que de Barcelona, si no m'equivoco, i fan música urbana. Ja veurem el que és. A les 18:30, una noia, Laura L., es diu. A les 19:30, Sònia Linares, també.
Molt coneguda del programa, també, d'aquí del Penedès en xarxa.
I a les 20:30 s'acabarà la Rambla amb Roc Puig. I després, a la Plaça Nova, ja són els grups més canyeros, no?, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. A les 12:15 comença, si t'hi fixes, hi ha horaris com a intercanviats, no?
Sí.
O sigui, un comença a les 12:30, l'altre a les 12:15. Això és una mica per tant pel públic com pel jurat, que després us explicaré, perquè aquest any hi ha una novetat, que és que hi ha concurs.
Oh.
I, per tant, hi haurà un jurat.
Uh-huh.
Perquè tant el públic com el jurat, doncs, si vol veure, doncs, una mica de cada escenari, perquè, clar, les actuacions són a la mateixa hora.
Clar.
Llavors s'ha fet una mica aquest ball d'horaris, no?, perquè tinguem possibilitats d'una mica de tot. No de tot, perquè a tot arreu no podem estar. Doncs, bueno, a les 12:15, els Batman 206, també d'aquí de Vendrell com a Ruga. A les 13:15, potser dimarts, són de Reus, si no m'equivoco. A les 17 de la tarda, Baba Mala, que també ja van actuar l'any passat. A les 18, Incendi, també un grup de fora de la comarca. A les 19, Eva Font. A les 20, FEAR, inicials FEAR, és un grup també d'aquí de la comarca.
Uh-huh.
També fa poc que estan aquests. I a les 21 s'acabarà amb Erika Lane Group, que també porten molts anys junts aquests.
I ens explicaves que hi havia aquesta novetat.
Hi ha concurs amb 3 premis i, per tant, doncs, hi haurà un jurat doncs, que serà el que anirà valorant. Ens anirà caminant pels escenaris i sí, hi haurà 3 premis. El primer premi... A veure, es diu primer, segon i tercer, però és una mica, hem fet una mica com a 3 premis de categories diferents. Un que li han dit, el premi BPF, que seria la gravació d'un EP, als estudis Marley Records. El premi en ruta, el premi en ruta, el premi és, doncs, són 2 actuacions especials, doncs, amb una programació d'entitats culturals i festives del territori. Llavors hi ha un premi emergent, que és una... A veure, formació especialitzada en col·laboració amb cases de música i servei de gestoria musical de l'AMBP gratuït durant un any. Clar, per què no es diu primer, segon i tercer? Perquè, clar, si el tercer premi, per dir alguna cosa, que és el que tindran la gestoria musical gratuïta durant un any, potser són de Barcelona, per dir alguna cosa,
clar,
i facturen doncs, la seva gestoria que tenen allà, clar, doncs no té sentit, no?
Clar.
Llavors es mirarà una mica també doncs, la manera de repartir els premis, també.
Clar.
Això ja és cosa del jurat, això ho farà el jurat.
I sabem de quants membres s'ha composat el jurat o no?
Sabem que són 3 membres. Que no sé qui són, perquè no he portat jo tot aquest tema. No se sap qui són encara.
Molt bé. Déu-n'hi-do, muntar tot això... Tu ho has dit molt ràpid i està clar que hi ha un munt de grups, però fàcil no deu ser, no?
No, fàcil no deu ser. Bueno, també s'han demanat des de l'AMBP, s'han demanat subvencions també, això es fa cada any. Es demanen subvencions perquè, clar, l'equip de so clar, lògicament costa diners, els grups també doncs, tenen una petita aportació, vull dir, sí, doncs és feina, ens agradaria fer més, però vull dir, aquest any ens hem trobat amb molt pocs efectius.
Clar.
I llavors, clar, pocs efectius, tots tenim la nostra feina, tots no ens hi podem dedicar les 24 hores i bueno, sortirà bé.
I tant, que sí. A més, esperem que faci un molt bon temps per tal que es pugui gaudir de la música, tant de quilòmetre zero com una mica més lluny, però sí, de quilòmetre zero.
Sí, de fet, aquest any ens hem volgut ampliar una mica i triar alguns grups de fora també per haver més varietat i veure doncs, coses noves.
Clar que sí.
Doncs, i Joan, també m'he deixat de dir, perdona. Bueno, parlant d'això de la pluja, hi va haver un any que ens va ploure.
Vaja.
I es va suspendre tot.
Déu-n'hi-do.
Sí, un any fa... Em sembla que era el 2018. El que sí que es fa és una xerrada, però es fa el dia abans, però entra dins dels actes de la AMBP.
És a dir, avui.
Correcte, sí.
Sí.
Es farà al Casal Cívic, que és on tenim les oficines de l'Associació de Músics, carrer 1 d'Octubre, i bueno, serà una formació adreçada a entitats culturals. Com Setanya es dedica al món de l'economia social i solidària i farà una formació sobre això.
Déu-n'hi-do. És a dir, que a banda de tenir grups, també tenim aquesta xerrada que si algú es vol escapar, doncs serà avui.
Sí, correcte. Sí.
Doncs Joan, només em queda fer una crida a la nostra audiència. Que si volen gaudir de bona música a partir de demà, durant tot el dia, quasi, que vagin al Vendrell, als tres escenaris, i que gaudeixin de molt bona música.
Doncs sí, és a dir, fa molts anys que estem gaudint de molt bona música al Vendrell, aquest dia almenys.
I tant que sí. Joan, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que demà vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Una pausa al butlletí de notícies i tornem.